Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racon ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb tres novetats que ens arriben al Cines Olot, però també amb moltes altres coses.
Sí, perquè a banda de repassar com ens queda la cartellera amb aquestes novetats, tenim noves seccions per presentar.
Per exemple, La Plataforma. Aquesta és una secció que cada 15 dies us farà propostes per poder veure bon cinema, però des de casa. Avui en tenim dues molt diferents.
També presentarem Tres Raons, que és el nom que hem donat a aquesta secció, que us intentarà donar prous motius perquè veieu un títol important de la història del cinema, sigui per primer cop o bé per repetir.
A tot això hi afegirem un apartat que ja ens visitava la temporada passada, com és Atrapats en el temps, que ens farà viatjar a un any en concret per parlar d'una pel·lícula estrenada just aquell any, avui 1960.
I acabarem, com cada divendres, regalant entrades i començarem per una recomanació. Ja ho sabeu, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana. Sense cap mena de dubte, la notícia dels darrers dies ha estat l'entrada en erupció del volcà de la Palma i que ja ha tingut greus conseqüències pel que fa a l'evacuació de població i a la destrucció de centenars de vivendes.
Quina és la idea? Bé, una vegada més prendre consciència de la força de la naturalesa i del planeta amb tot el poder que té a les seves mans, capaç de crear les meravelles més increïbles, però també de destruir els entorns més insospitats. A partir de tot plegat, què us recomanem? Un pueblo llamado Dante's Peak, dirigida per Roger Donaldson i estrenada l'any 1996. Una història plena d'efectes visuals espectaculars per ser conscients de ben a prop del que significa un fenomen d'aquesta mena.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana. Efectivament, anem a veure quines són les novetats d'aquesta setmana i comencem per una pel·lícula que ens ve directa de Sant Sebastià.
Se buscan tres hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa.
Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho.
Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA.
Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros.
Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más.
¿Vas a participar en encuentros con etarras?
¿Por qué te metes en esto?
Que no me meto en nada, que me salgo.
Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción.
Parece buena mujer.
Quiero recordarme lo imbécil que era.
¡Bastista!
No puedes actuar tú solo como
Sant Sebastià, el País Basc, Festival i Maixabel. Parlem d'aquesta pel·lícula que, a banda de ser el títol de la pel·lícula, és el nom en la vida real de la protagonista d'aquest film que es va presentar just, com dèiem, aquesta setmana al Festival de Sant Sebastià i que va tenir tan bona acollida. Ella és Maixabel Lassa, que és la vídua de qui va ser el governador civil de Guipúscoa, el socialista Juan María Jáuregui, i que va ser assassinat per ETA el juliol de l'any 2000. La pel·lícula ens permet conèixer just aquest personatge, aquesta dona, que enfronta un episodi molt important en la seva vida, ho va protagonitzar en el moment en què va acceptar una trobada en virtut d'un programa de reconciliació que en varen dir Vian Anclares, amb un dels presos a Tarres. Va tenir el cara a cara just perquè van demanar-lo així. La directora de la pel·lícula, que ha escrit el guió junt amb Isa Campo, ha estat Itziar Bollaín, i els intèrprets principals, que fan una interpretació magistral, són Blanca Portillo i Luis Tosar. És un bon producte, sobretot, per parlar de segones oportunitats.
Cuando teníamos caballos ganadores, temía que me dejaras colgado. 5 veces ganaste el All American. Pero eso fue hace mucho, ¿no? Antes del accidente. Antes de la bebida. ¿Sabes cuántos me decían que pasara de ti? ¿Vas a hablar?
Howard, siempre me has parecido un pobre hombre, débil y sin agallas. Pero no veo por qué ser grosero.
Me lo debes, Mike. Y me diste tu palabra. Y eso antes tenía un valor. Mi hijo, Rafael, está en apuros y quiero sacarlo de México.
¿Quieres que vaya allí y lo secuestre?
Por favor, tráemelo.
¿Vas solo?
Voy solo. Hola, Rafa. Ya puedes salir. Soy amigo de la familia.
Tócame y te reviento la cabeza, viejo.
Joder.
I parlem novament de l'estrena d'una pel·lícula dirigida per un home incombustible, Clint Eastwood. Quina edat diríeu que té? S'ha tornat a posar davant i darrere les càmeres per presentar aquesta pel·lícula que ara escoltem, Cry Macho. 91 anys d'edat.
Déu-n'hi-do.
91 anys i ha dirigit i protagonitzat. Ja veureu, de fet, el tràiler ja se'l veu gran. Passa que Clint Eastwood potser no faríem que té l'edat que té, no? Però sí que és cert que, clar, 91 anys són 91 anys.
Algun dia haurem de bufar les espelmes amb ell.
Absolutament.
Explicar la seva història.
Absolutament.
Increïble.
Una pel·lícula rodada, a més, en un temps rècord i durant la pandèmia i que, de moment, en la seva estrena als Estats Units ha tingut una recaptació i crítiques fluixes. Hem de dir que Eastwood normalment ha... Molts dels seus productes han tingut molt bones crítiques i acollida de públic, però aquesta, de moment...
Això no necessàriament és dolent, perquè ja saps que moltes vegades el parer del públic americà és molt diferent al de l'europeu.
Exacte. Ambientada l'any 1979, ens explica la història d'un criador de cavalls que accepta l'encàrrec de l'home per qui treballa per anar a buscar el seu fill que viu a Mèxic. Els dos viatjaran enfrontant-se, evidentment, a tot tipus de situacions imprevisibles. Està basada en una novel·la de Richard N. Nash, que està protagonitzada pel mateix Eastwood, Eduardo Minet i Natàlia Travern.
Has fallado. Tengo el arma en la mano.
Lo siento, la próxima vez lo conseguiré. Casi me pillas, ¿eh, pequeño?
Nos lo hemos pasado muy bien hoy. ¿Puedo volver a llevarla la semana que viene?
No. En casa está más segura.
¿Qué quieren?
Te vas a venir con nosotros.
¡Ve a por la niña!
No es a mí a quien tienes que temer, pequeña, sinó a l'home que tens a tu lado.
Escoltem el tall d'aquesta última novetat que ens arriba. És una seqüela del gran èxit de l'any 2016, No respires, i que ara un gran equip de productors li ha posat el títol tan diferent d'afegir-li un 2 al darrere. Per tant, estem parlant de No respires 2. No és estranya que hi hagi aquesta continuació i aquesta estrena, perquè hem de tenir en compte, posem-nos en context, la primera va tenir 10 milions de pressupost i va recaptar-ne 160.
Veus?
És a dir, que 16 vegades el pressupost. Stephen Lang, Madeline Grace i Brendan Sexton són els actors i actrius que es posen a les ordres de Rodolfo Sagallagues, i que en aquest cas va ser el guionista de la primera part, però que ara es posa darrere les càmeres i és el director en la que és la seva òpera prima, és la primera producció que dirigeix. Recordeu que la primera la va dirigir Fede Álvarez, que en aquest cas ara és el productor de la cinta. En aquesta entrega, què podem veure? Doncs podem veure l'exmilitar que ja coneixíem, un exmilitar sec, que ja vam veure a la primera part, torna a tenir problemes perquè en aquella ocasió va acabar amb alguns joves que volien entrar a robar a casa seva, i els va eliminar així directament, i ara el que veiem són un seguit d'amics d'aquests joves que tornen a la casa per venjar-se.
Que tampoc acabarà gaire bé l'assumpte.
Exacte. El protagonista principal és Stephen Lang, ja ho hem dit, que ja va ser el mateix protagonista de la primera part. Amb tot això, doncs, amb aquestes novetats, tenim la distribució de la cartellera, que ens queden dos doblets, Quién es quién amb Dune, una de les còpies de Dune, La patrulla canina la pel·lícula amb After Almas Perdidas i 5 sales amb una sola pel·lícula en cada sessió. Les 3 estrenes, Maixabel, Cray Macho i No Respires 2, i a les 2 últimes sales, una altra còpia de Dune i l'última, Shang-Chi i La Leyenda de los 10 Anillos.
Anoteu també que per aquest divendres tenim nova sessió de Cineclub Olot amb la projecció de El teléfono del viento, del director Nobuhiro Suwa, una road movie emocional que traça un paral·lelisme entre les dues grans tragèdies de la memòria històrica japonesa com són, d'una banda, el bombardeig a Hiroshima i el terratrèmol del 2011. La projecció es farà en col·laboració amb el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca i el Festival DA, Festival de Cinema d'Autor de Barcelona. I per últim, dir-vos que el proper dijous 30 de setembre la pel·lícula que podreu veure en versió original serà aquesta última que dèiem, Shang-Chi i la Leyenda de los 10 Anillos.
Les plataformes.
Doncs vinga, estrenem sintonia perquè avui, com hem dit, obrim una nova secció que presentem d'aquesta temporada i amb la que intentarem fer-vos propostes interessants per poder veure cinema des de les plataformes de televisió.
Evidentment no podem saber quines plataformes teniu tots els nostres oients, així que el que mirarem és de fer-vos un parell de propostes cada 15 dies i que siguin de plataformes diferents per obrir una mica més aquest ventall de possibilitats. Comencem per una proposta de Netflix.
I ho fem amb una curiositat molt recomanable. Siempre quise ser vaquero. Aquest és el títol d'un documental, un curt documental, només 23 minuts, on s'explica la història d'un home amb una infantesa dolorosa que el va fer que es refugiés en el western i que de gran ha aconseguit un somni. Per una banda, dedicar-se a la cria de cavalls i a l'ensinistrament d'aquests animals perquè participin en pel·lícules de cinema. Un documental, ja diem, curt, entranyable, informatiu i sobretot molt inspirador.
I d'un documental a la ciència-ficció. Des de principis de setembre podem gaudir de l'estrena a la plataforma HBO de La Llegada, una magnífica història d'alienígenes dirigida per Denis Villeneuve i protagonitzada per Amy Adams i Jeremy Renner, on la comunicació i el llenguatge hi tenen un paper decisiu.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I torna Bill Murray. Divendres passat recordeu que el felicitàvem pel seu aniversari, però avui torna amb aquesta secció que ja coneixem i on ens trasllada amb la sintonia del seu despertador i ens atrapa a un any en concret. Avui viatgem al 1960. Aquell any s'estrenava L'Apartament.
Ha comprado servilletes.
Hay que hacer bien las cosas. Yo vivía como Robinson Crusoe. Era un náufrago entre 8 millones de personas. Hasta que un día vi pisadas en la arena y la encontré a usted. Es maravilloso. Cena para dos.
¿Siempre cena solo?
Oh, no, acostumbro a cenar con los astros de la televisión. Algunas veces estoy de suerte y es una chica guapa. La otra noche cené con Mae West. Claro que estaba más joven que ahora. Chin, chin.
Chin, chin.
Dirigida per Billy Wilder, aquest és un dels millors títols de la seva carrera i una de les grans pel·lícules de la història del cinema. Malgrat els anys que han passat des de la seva estrena, segueix sent un producte fresc, elegant, divertit, cru i romàntic a la vegada.
Ho té pràcticament tot. L'eloqüència narrativa pròpia del director, una posada en escena espectacular, una banda sonora que estem escoltant de fons, fantàstica, i l'encant dels seus protagonistes. Tot plegant fa d'aquesta obra una cita imprescindible per tots els amants de les grans produccions del cinema clàssic.
¿Le importa abrir esa ventana?
No estará pensando en hacer una tontería, señorita Kubelik.
Necesito aire fresco.
Es un primer piso, solo se rompería una pierna.
Y así me matarían, como a un caballo.
Señorita Kubelik, prométame que no cometerá una locura.
¿A quién le importaría?
¡A mí!
¡A mí! La història ens presenta a Cecil Baxter, un modest empleat d'una companyia d'assegurances de Manhattan. És solter i viu sol en un discret apartament que deixa esporàdicament els caps de la seva feina per portar-hi les seves cites amoroses. I tot amb l'esperança que això li permeti millorar la seva posició a l'empresa.
Una trama aparentment senzilla, però que amaga una complexitat de diàlegs intel·ligents i comèdia agradolça. El personatge central personifica la rutina, la senzillesa i la ingenuïtat que, malgrat els seus intents d'evolucionar, molt aviat se n'adonarà que per aconseguir-ho hauria de deixar de ser com és realment.
Amb aquesta pel·lícula veiem una vegada més com es poden escórrer els espaguetis amb una raqueta de tennis, però també aprenem a veure l'ésser humà com un fràgil recipient on s'hi barregen desitjos, aspiracions i pors. I tot amb un sentit crític, irònic, sarcàstic a vegades, com ja ens té acostumats el director Billy Wilder.
Capítol a part mereixen els seus intèrprets principals, una fresca, brillant i moderna Shirley MacLaine en un dels grans papers de la seva carrera i un Jack Lemmon, un dels millors actors de la història del cinema, que fa del seu personatge una paròdia física amb moviments i gestos que ens recorda els mateixos Buster Keaton o Charles Chaplin. El resultat d'aquest còctel entre els dos actors és un recital ple de romanticisme, nostàlgia i tendresa.
¿Está bien?
Estoy bien.
¿Seguro? ¿Y su rodilla?
Estoy bien, de arriba abajo.
¿Me permite pasar?
Claro que sí. Le daré una copa.
¿A dónde va usted?
Oh, quién sabe. Otro barrio, otra ciudad, otro empleo. Soy dueño de mis actos.
Tiene gracia, como yo. ¿Dónde tiene las cartas?
Eren diàlegs de la última escena de la pel·lícula. Per tant, acabem també amb algunes curiositats d'aquest rodatge. A Wilder li agradaven molt els misteris. A l'actriu, només a Shirley MacLaine, només li va donar un guió de 40 pàgines perquè no sabés el final de la història fins que s'hagués començat el rodatge. Ella, Shirley MacLaine, va creure que potser aquell final encara no estava escrit.
Una altra curiositat. Segons els desitjos de l'estudi, el paper d'un doctor veí del protagonista hauria estat interpretat per Groucho Marx, però Billy Wilder s'hi va negar. Volia algú amb més pes dramàtic. I per acabar, amb una demostració més de com es fan les coses bé, la festa nadalenca de l'oficina va fer-la rodar el dia 23 de desembre. D'aquesta manera, tots els actors i actrius lluïen el seu millor somriure. Segons sembla, es va rodar tota l'escena en una sola presa.
L'apartament segueix sent una pel·lícula d'aquelles que en diem de visió obligatòria. Per gaudir d'aquesta festa nadalenca, de les millors rodades en tota la història del cinema, per compartir la vida d'aquest oficinista singular, però sobretot per gaudir d'una bona estona d'entreteniment i bon cinema. Per això avui l'hem volgut recordar.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Tres raons de pel·lícula.
Doncs sí, tres raons, perquè després de conèixer una mica més aquesta obra mestra que dèiem que és a l'Apartamento, preneu paper i llapis, perquè amb aquesta nova secció el que volem és donar-vos tres raons, com tu deies al principi del programa, per les que hauríeu de veure una pel·lícula important de tota la història del cinema.
Singing in the rain, just singing in the rain.
Efectivament, tots heu reconegut de quin títol estem parlant. Cantando bajo la lluvia, que es va estrenar l'any 1952 i que varen dirigir Stanley Donen i Gene Kelly. Primera raó, obra mestra del gènere musical i que explica un moment crucial de la història del cinema, el pas del mut al sonor. Let the stormy clouds chase.
La segona raó per la que hauríeu de veure aquesta pel·lícula és perquè molt sabem, com estem escoltant, molts coneixem les cançons de memòria pràcticament i segur que algú n'ha cantat més d'una vegada. Si no l'heu vist mai, us assegurem que us enganxaran en seguida i el millor de tot, evidentment, és el tema central d'aquest ball d'en Gene Kelly sota la pluja que escoltem.
Dancing in the rain. I tercera raó, perquè malgrat no guanyar cap Òscar, o potser precisament per això, és un producte fresc, entretingut i amb una posada en escena molt acurada. Després de 70 anys segueix sent una de les obres imprescindibles per veure. I'm singing
and dancing in the rain. Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, anem a parlar una mica de l'actualitat. Vam començar parlant ja la setmana passada del Festival de Sant Sebastià. Ha tingut lloc ja durant tota aquesta setmana. Recordem que demà es donaran els premis i sabrem el resultat. És una edició important, interessant, després del temps de pandèmia i que, a més, ha tingut com a programació i com a actes presències importants uh-huh. i ha tornat, no diria al 100% a la normalitat, però gairebé podem dir que estem en una edició que recorda les pre-pandèmia. La cerimònia d'inaugural, malgrat que era tancada, amb poc públic i que no hi havia cap festa en especial, va resultar un homenatge a Lluís Gasca, que era un director dels anys 70, i a Bertrand Tavernier, això ja estava anunciat. També es va donar el Premi Fipresi de la premsa al programa de Ràdio Televisió Espanyola Dies de Cine, que recordem fa 30 anys que està en antena i va fent un treball molt important de pedagogia de la història del cinema. Ja vàrem dir també que es va otorgar el Premi Donostia Marion Cotillard, el va donar Penélope Cruz, amb un moment molt entranyable i molt emocionant, i també va aparèixer Òscar Martínez, l'actor argentí, que va presentar la pel·lícula Competència Oficial, que justament hi participa com a principals papers ell mateix, Penélope Cruz i Antonio Banderas. Carlos Saura també va aparèixer parlant de Rosa Rosae, la Guerra Civil, que és el curt projectat abans de presentar la primera pel·lícula que era la que obria les sessions de projecció, que era Sang Yimou, que també en un vídeo va presentar, aquesta pel·lícula es titula Un Segundo, i que va inaugurar les projeccions, com dèiem, i que resulta ser com un homenatge al propi cinema, és a dir, un cinema paradissó de l'any 21, per dir-ho d'una manera, explicant com era el cinema en la infantesa del mateix director Sang Yimou. Destacat, doncs, per exemple, rodes de premsa presentant, per exemple, la sèrie Rafaelismo, que veurem properament, sobre tota la vida i la trajectòria d'aquest cantant també incombustible, com el Clint Eastwood, d'en Rafael. També va haver-hi una masterclass molt interessant degut a l'actualitat informativa d'una directora afganesa, Sharbanu Sadat, que parlava de la realitat de la indústria i l'art del cinema al llarg dels últims 20 anys, amb tots els canvis de règims que hi ha hagut, talibans inclosos, i sobretot la situació actual del setè art en aquell país. Molt bona acollida, com hem dit abans, pel·lícules com Maixabel, que podem veure ja avui, a partir d'avui mateix, en els cinemes i aquí a Olot també, i també del Buen Patrón, amb un paper boníssim també de Javier Bardem, que aquí ja entra una mica el que dèiem l'altre dia, els premis d'interpretació, que només pot ser un, i ja només amb homes tenim la gran pugna que poden tenir Luis Tosar i Javier Bardem amb aquests papers sí. a Maixabel i el Buen Patrón, i ja no deixem a banda...
Hauran d'ampliar.
I no deixem a banda les dones, clar.
Hauran d'ampliar perquè, clar, si donen un sol premi d'interpretació que competeixen homes i dones, tens menys possibilitats de guanyar, bàsicament justament, perquè hi ha més actors i actrius que hi participen. Potser hauran de doblar i donar-ne un parell de cada categoria.
I quan sortosament festivals d'aquest calibre tenen actors i interpretacions tan bones com aquestes, clar, la cosa encara es posa més i més difícil. També una bona acollida de Mediterrani, un argument al voltant de l'organització Open Arms, dirigida per Marcel Barrena, i atenció, amb un repartiment en què hi trobem Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Àlex Moner i Sergi López, és a dir, que molt
havia
interessant.
Dit, eh?
Com dèiem, l'entrega de premis serà demà a 8:45 del vespre, ho podeu seguir en directe, no sé si algun... No sé si, em sembla que Ràdio Televisió Espanyola ho dona, però si no, per la web del festival ho podeu seguir perfectament. I una curiositat per tancar, que és el fet de que l'estora vermella, allò que ja coneixem i que vàrem explicar, té una segona vida, perquè està feta amb elements reciclables, que venen de elements reciclables d'altres productes, però que després, quan s'acabi, es tornarà a utilitzar per poder fer altres productes d'un sol material i que tinguin una vida següent. Per tant, no serà allò un pressupost tirat a la paperera, per dir-ho d'una manera.
I hem de dir que l'altre cantó, és a dir, a l'apartat de Twitter i de les xarxes, qui es va endur qui va acaparar força l'atenció va ser la presència de Johnny Depp.
Sí.
Venia precedida de polèmica per les acusacions que té pendents.
I encara hi segueix.
Per això, en alguns llocs no se li van retirar premis, aquí sí que se li va donar, i va ser d'aquests que a les xarxes segurament n'heu sentit també molt a parlar, perquè va estar molt content, va tenir una ovació del públic, etc. I va ser d'aquells, doncs, com tu ara deies, aquesta retorna a la normalitat i que vinguin personatges. En el seu cas, perquè deixem a part les polèmiques, que hi són.
I aquell afegit que sempre diem de separar persona amb obra, no?
Exacte.
Autor i obra.
Exacte, però una mica aquest retorn a personatges tan coneguts, doncs també ha fet que en fi, que totes les xarxes en parlessin moltíssim. Parlem d'una altra iniciativa, el Festival de Sant Sebastià potser ens queda una mica lluny, però escolta, els cinemes els tenim aquí mateix.
I amb una altra festa. Exacte.
I és que el Gremi de Cinemes de Catalunya s'ha sumat a la campanya que s'ha engegat a tot l'Estat i que l'ha promogut la Federació Espanyola de Cinema, que es diu Jo vaig al cinema. Quina és la finalitat? Doncs reivindicar les sales com a espai segur i agrair també als espectadors i espectadores que han seguit confiant en el sector durant aquest últim any, que ha estat complicat per tothom. Per tant, des de dilluns 27, dilluns que ve, fins dijous 30, es podran comprar, tant per internet com a la mateixa taquilla, entrades a preu reduït, 3,50 € per entrada.
Doncs una bona ocasió per veure molt de cinema i a un preu fantàstic.
I tant, a més, com a novetat, respecte a altres festes del cinema que s'havien fet en anteriors edicions, no cal acreditació ni tràmit previ.
Exacte.
És molt senzill.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs sí. Anem a regalar entrades. Avui sí, avui ja toca perquè ja vam tenir. Deixeu-me dir abans de tot, però abans de dir el resultat del concurs, que la setmana que ve bufarem espelmes amb una actriu molt musical, atenció, i que tornarem a endevinar pel·lícules amb allò que dèiem del diàlegs perduts.
Doncs ja ho sabeu, això serà la setmana vinent. Ara anem a regalar entrades. Us vam preguntar la setmana passada en quins escenaris no us agradaria que rodés una pel·lícula. Parlàvem de Dune, que és espectacular en quant a posada en escena de mons fantàstics. I, en fi...
Hem de dir que els oients són molt i molt concrets. Quan preguntem en quins escenaris, ens han dit gairebé coordenades.
Sí, sí, la Fageda, el volcà Santa Margarita, la Vall de Llierca, la Moixina, un cementiri, el Parc Nou, en un castell, a Sant Joan les Fonts, a la Vall de Bianya, a la zona de les Roques Encantades, a Beget, al Camí Ral dels Hostalets, a Sant Francesc, a Santa Pau, al Croscat, als Tossols, en un circ, en un teatre o en un cinema, a l'antiga fàbrica tèxtil del costat del Fluvià d'Olot, aquí diu una de terror. És a dir, que podríem...
Tot un mapa de la comarca.
Exacte. També, per peris de por, ens diuen el Clostre del Carme, que podria ser un lloc on fer una pel·lícula, Les Gorgues, a Rupit, en fi, hi ha molts i molts, moltes opcions, escolta, on podríem rodar una pel·lícula, i de les més de 80 respostes encertades a través de Facebook i d'Instagram, s'emporta aquestes primeres dues entrades gentilesa del Cinema Olot, la Cristina, que ens ha dit: a casa meva no caldria ni guió.
No dona més explicacions, però ens ho imaginem.
Imaginar.
Això sí que és concreció. Va, vinga, anem per la pregunta de la setmana que ve. Amb l'excusa, o degut a que tenim aquesta secció nova que es diu Tres Raons, i també per la festa aquesta del cinema, Jo vaig al cinema, dels propers dilluns, dimarts, dimecres i dijous, el que volem és que, senzillament, ens doneu tres raons per anar al cinema.
Va, vinga, que és molt senzill. Tres raons per anar al cinema. Les que vulgueu. A mi se me n'acudeixen moltes. Ja sabeu que podeu participar a través del Facebook de Ràdio Olot, o també a través d'Instagram.
Nosaltres tres no, tenim moltes raons per seguir continuant parlant de cinema cada divendres aquí a Sessió Contínua. Ho farem.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Come on, turn